amb Anna Ballonesta.
Comencem aquí la tertúlia d'aquest dimecres, 23 de novembre, avui amb l'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya. Bona nit, Àlex.
Bona nit.
També l'Anna Simó, filòloga i exdiputada del Parlament. Què tal, Anna?
Bé, bé.
Bona nit. Amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor.
Molt bona nit.
Què tal, Jordi? Bona nit. I el Camilo Vaquero, que és periodista del diari El País. Què tal,
Oli.
Camilo?
Com Oli.
Oli? Carai.
Oli.
Està content.
Molt bé, molt bé. Esteu contents, eh? Estàs
estic
content?
Cansat, estic cansat.
Ah, cansat no, perquè, o més va, cansat o més content?
No, en el món del periodisme polític hi ha un moment dolent, que és la setmana dels plens.
Anava a dir, bueno, pressupostos també, no? Quan s'hi ajunta tot plegat.
Exactament. Entonces, aleshores, si sumes un dia de... un govern, bueno, una setmana
sí,
tòrrida,
sí, sí.
Diguéssim, per tots els temes en general, més el ple, més la sentència, més tant, és
contingut. Un dia intens, és veritat, intens.
No, no, va dir intens perquè deia jo pressupostos perquè a Madrid també amb aquesta prèvia de demà dels pressupostos i també, ara en parlarem de seguida, amb un nou debat.
I els d'aquí?
Sí, sí, sí,
que...
però vull dir que els d'aquí es va fent el debat.
Oli,
els d'aquí són
uns pressupostos.
Noto un riure desquiciat al Camilo.
Sí, em sembla que avui l'haurem de parar una mica els peus al Camilo. Sort que el tinc aquí al costat, a l'esquerra, per si en algun moment li he d'agafar el braç i agafar-lo. En fi, ara parlarem de tot plegat, perquè aquí a Catalunya hi ha hagut moviment, però és que a Madrid les últimes hores, déu-n'hi-do també de tota la discussió que hi ha hagut al voltant de la llei del només sí és sí, tant al Congrés com al Senat. Ara de seguida escoltarem alguns d'aquests moments, deixeu-me que faci una pausa i de seguida hi anem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
La família, en català. Els clients, en català. I ara, digitalitzar la teva empresa, també en català. Perquè al portal elkit.cat trobaràs els agents digitalitzadors que et permetran aprofitar els ajuts del kit digital per realitzar els teus projectes en català. Ara, amb elkit.cat, estàs a un clic de poder fer clic.
Has llegit l'últim reportatge de La Vanguardia sobre Putin?
No entenc una guerra a Europa en ple segle XXI.
Per això et comento això de La Vanguardia. T'emprenya igual, però almenys entens per què passa el que passa.
I l'eliminació del Barça de la Champions també l'expliquen?
Ostres, que n'ets de merengue.
Subscriu-te a La Vanguardia. Informació, anàlisi i claredat per entendre l'actualitat.
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Radi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra a Radi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Radi Motor Services, motor de confiança.
RAC, RAC,
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC ho presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina meravella, quines vistes! Per favor, això sí que són vistes! 360 graus! Menys que els tinc comptats. I tot Barcelona als meus peus. Quin poder, mare meva, per favor.
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat amb temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols. Ai, mira que suavets.
El divendres 25 de novembre, Vostè Primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquils, que ja se'n sort.
RAC 1. Tots som 1.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Radi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra a Radi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Radi Motor Services, motor de confiança.
Qui
amic ha fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Has llegit l'últim reportatge de La Vanguardia sobre Putin?
No, no entenc una guerra a Europa en ple segle XXI.
Per això et comento això de La Vanguardia. T'emprenya igual, però almenys entens per què passa el que passa.
I l'eliminació del Barça de la Champions també l'expliquen?
Ostres, que n'ets de merenguer.
Subscriu-te a La Vanguardia. Informació, anàlisi i claredat per entendre l'actualitat.
RAC 1 i Manresa 2022 presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Manresa.
El dilluns 28 de novembre, a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Tom en directe des de l'auditori de la Plana de l'Om.
2022 és l'any de Manresa. I des d'Islàndia ens afegim a la celebració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.
Tot Manresa serà el dilluns 28 de novembre a la Plana de l'Om. L'alcalde, l'entrenador del Baxi Manresa, el músic Santi Arisa, el cantant de gossos Nacho Tarrés, Sor Lucía Caram i la veu de Celeste Elías.
Tot Manresa i tot Islàndia. També amb Àgata Roca, Joan Reig i Brigitte Lamour. Una festa.
El dilluns 28 de novembre, Islàndia. En directe des de l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa amb la col·laboració de Montse Interiors, Xarxa Fort de Catalunya, Fibracat i SG4 Vallsenyor.
El 28, l'Om a la Plana de l'Om. On, si no?
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Un minut per un quart de deu de la nit, com dèiem abans d'aquesta pausa, aquestes últimes hores, que hi ha tornat a haver polèmica derivada de la llei del només sí és sí. Aquesta vegada podríem dir no per la llei en si, sinó també per aquestes picabaralles que hi ha hagut ara tant al Congrés com al Senat. Hi ha hagut insults, hi ha hagut retrets. Ara de seguida ho tornarem a escoltar. Comencem pel Congrés, on la diputada de Vox, Carla Toscano, ha dit això a la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
Aquí tengo que hacer una parada obligada, señora ministra, libertadora de violadores. No descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía, dada su alergia a tener a los asesinos fuera de prisión. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
Déu-n'hi-do aquest final. És veritat que Montero no s'ha deixat intimidar i que li ha respost això després.
Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos.
Després d'això, d'aquest parlament, d'aquesta defensa que ha fet Irene Montero, pràcticament tots els diputats de l'hemicicle, excepte els de la dreta, com ens explicava abans l'Arnau Mañé, doncs l'han aplaudit durant 3 minuts. Però, com dèiem, això ha estat al Congrés, però és que aquesta tarda també hi havia sessió al Senat, també s'ha parlat d'aquesta llei, i allà també hi ha hagut força tensió amb la intervenció d'una altra senadora de Vox, que és Yolanda Merelo.
Yo simplemente, señor presidente, estoy haciendo mi intervención, entiendo que no les pueda gustar, pero yo también me aguanto cuando nos llaman machistas, racistas, xenófobas, y cuando a mí en este hemiciclo se me ha dicho asquerosa, sí, fascista y mala persona. Y usted precisamente no ha dicho nada, la callada por respuesta, así que yo voy a continuar con mi intervención. Le guste a quien le guste.
Això ho ha dit senyora, després que aquesta senadora de Vox hagi relacionat l'increment que hi ha hagut de violacions amb la immigració il·legal que arriba a la península. Per tant, era una resposta a una crítica que se li ha fet, doncs, evidentment, per relacionar aquests dos fets. Com dèiem, l'increment de violacions amb la immigració il·legal, l'increment de violacions, volíem dir, amb la immigració il·legal que arriba a la península. I us deia que avui el debat ha anat més enllà de la llei del només sí és sí, perquè avui realment no s'ha parlat d'aquesta llei, sinó que ja s'ha anat a temes personals, com hem sentit, sobretot amb la ministra d'Igualtat, no?
Àlex, sí, si vols començar.
És bastant un molt bon exemple del moment polític i fins i tot social que vivim a Espanya, no? En general, vull dir, qualsevol debat polític, si se'm permet, s'encabrona d'una manera molt exagerada, tot... El debat sobre el sí és sí, que és un debat polític, fins i tot, bueno, és un debat quasi jurídic, molt tècnic, evidentment...
També acabes, ètic.
Ètic, sí. Sí. Té molts factors, però, evidentment, que acabi que acabem en aquest punt de desqualificacions personals, d'insults... evidentment és molt lamentable, no? Vull dir, qüestionar la reforma que s'ha fet pels seus efectes no és masclista, i de la mateixa manera que entrar a qüestions personals de la ministra d'Igualtat em sembla, vaja, molt, molt lamentable, no?
I és el segon dia, no? Perquè a Saragossa també una concejala va dir que Irene Montero estava on estava per ser la parella del mascle alfa de
Podem. Cada segunda. Sí, sí, sí.
Sí, exactament.
Sí.
Jo crec que a Catalunya, per exemple, l'arribada d'aquest discurs bronc i malentès, diguéssim, va arribar en Ciutadans, jo crec, quan va arribar al Parlament, amb les formes, jo crec. I jo crec que el Congrés portava ja bastant de temps. Finalment, jo crec que el problema és que precisament això, aquest tipus d'intervencions, el que hacen és que allunen la ciutadania dels debats i de lo que realment se debate en les cambres, no? Com pot un polític després sostenir la seva vàlua o la seva tasca si finalment con lo que se queda la gent amb aquestes gresques que jo crec que no aporten res.
Jordi.
I després que no només pel tema de les formes i de la didàctica que pot tenir la tasca política, sinó també pel fons, perquè aquí el que passa és que aquesta llei que tenia algunes llacunes i que tots estàvem d'acord que l'Irene Montero se n'havia sortit d'aquella manera i que era criticable i que tenia tota l'oportunitat de reformar-la, al final sembla ser que s'ha de a través del Ministeri Fiscal, però dius, home, tu, realment era una persona que estava molt en discussió en aquest moment per haver fet les coses potser precipitadament, etc. Doncs ara... l'han feta no bona, boníssima, perquè és que això, ni que sigui per polarització, et col·loca, com a mínim a mi, directament, no al costat, sinó a sota i aguantant amb les meves espatlles la Irene Montero, només faltaria.
Anna, a veure, hem escoltat un acte de masclisme fastigós de boca d'una fèmina i, a més, ha estat premeditat. Això sí que està premeditat, perquè Vox... juga, equivocadament o no, a un discurs absolutament polaritzat i a dur-ho tot cap al terreny del fang, per no dir de la merda. De manera que parlar és de franc, amb ells el surt de franc, i alhora en treuen rèdits polítics. Però no hauria de sortir-li de franc. I aquí hi ha el gran dilema de sempre. És, t'hi tornes i arribes a posar-te a la seva alçada, o fas veure que no l'has sentit, perquè no vagin creixent i no vagin incrementant aquest fang, perquè s'hi puguin anar revolcant i revolcant-nos-hi a tothom, no? Crec que Montero ha fet el camí del mig, ha estat bé dedicar a agressió sense resposta, però és lamentable sentir una cosa tan bèstia, és a dir, ha arribat a dir que Montero tot això ho ha fet perquè ja volia que estiguessin al carrer determinats violadors. Així, és molt bèstia. És, primer no ha entès res del que intentava
Libertadora Montero. De violadores,
sí, però
i abans
ha dit...
que l'únic mèrit ha dit textualment haver estudiat en profunditat a Pablo Iglesias.
Sí, sí, sí. Això és el masclisme al qual em referia. Però hi ha una part al mig que ha vingut a dir doncs, que ella això ho ha fet claríssim, ho tenia calculadíssim, perquè ell el que volia era treure fora
I la Libertadora de violadors és un guinyo a Joc de Trons. És a dir, que la construcció... Sí, Liberadora de Dragón, Liberadora de...
Se m'escapa.
Sí, no. Cuando le dicen todos los títulos a Daenerys Targaryen, una de ellas es Liberadora de... No me acuerdo ahora cuál es la palabra. Pero es decir que...
Dragón, podem ajudar, perquè no, pero yo tampoco
creo,
le he visto,
pero yo,
Camilo.
No, pero la idea que dice la Ana, yo creo que la construcció del discurs que fa Vox és tan absolutamente mesurada i és tan absolutamente escollida cada paraula. O sea, no hi ha cap marge d'improvisació.
Jo no sé com no se n'adonen de l'efecte contrari que provoquen. No puc entendre. És a dir, una persona que estava, insisteixo, molt tocada. I me l'han fet una santa. És a dir, me l'han fet una heroïna.
Estava tocada ella i ara se n'anava a preguntar també, perquè, clar, això és una polèmica al voltant d'aquesta llei i d'aquestes persones a qui se'ls ha rebaixat la pena, no? Que el Partit Popular podria haver aprofitat, no? Per generar aquest debat i per tornar-se... a situar una mica, no?, en aquesta batalla amb el PSOE i amb el govern, no? Però és que, clar, aquí arriba Vox, no?, de cop amb el seu missatge, i gairebé és com una màquina, no?, que ho tritura qualsevol possible estratègia de les que hi havia abans, no?, de confrontació entre els partits.
Exacte. En aquest estil, els governs d'esquerres a Espanya tenen molt de futur. Perquè sí, perquè polaritzen i perquè és tan impresentable, sí, i tant de les dues Espanyes i la que una que té de que l'art i l'altra que no sé què t'ha de fer, que prens partit de forma directa.
Sí, no, a més, és el que deies tu, Anna, no? Ha descol·locat absolutament el PP, no? En un debat que en aquest sentit el tenia molt a favor, no? Perquè sí, és evident que
és una pífia.
És una pífia monumental que tampoc entenc per part del govern, per part en aquest sentit, per la part de Podemos, com en aquests casos potser a vegades és millor, no sé... reconèixer l'error, no? Intentar esmenar-lo si és possible, perquè hi ha conseqüències, ho sabràs més, Jordi, no? Que malgrat que ara es faci una segona reforma exprés, diguéssim que els que han quedat fora ara per aquests beneficis momentanis d'aquests mesos o setmanes que siguin,
és irrecuperable.
Això és irrecuperable, no? Sí, sí. Vull dir que realment, sí, sí, el govern ho tenia, no? Havia passat, no? Molta gent ho qualificava, no?, com el pitjor error de la legislatura del govern de coalició, no?
I que, per exemple, Echenique avui va fer certa reflexió sobre com podia estar malament la reforma de la sedició. És a dir, que hi ha
algú... Ha clipsat el tema de la sedició.
O sigui, que havia coses que se podien tocar, que havia coses aristes que s'havien... És a dir, l'exercici d'autocrítica és fàcil, podia haver estat molt fàcil de fer, però és veritat que Irene Montero va optar per la patada endavant, que jo entenc que ella valora i considera que és un bé superior defender la llei com l'havia fet, no? Però de totes maneres jo crec que una miqueta d'autocrítica per part tant del PSOE com de Podemos li hauria donat inclús més valor a la llei o a l'intent que se va fer o a l'esperit com s'ha fet la llei.
Com també es pot matisar el tema de la sedició, com també es podria haver matisat o perfeccionat el tema de la llei trans. O sigui, hi ha coses que són un gran progrés, però que justament perquè ho són, vam fer-ho bé, no costa res.
I només per afegir un detall més sobre aquesta polèmica, és veritat que aquests dies, amb aquestes conseqüències de la llei del només sí és sí, dins del mateix govern, doncs evidentment havien sortit diferents veus que això estava generant també tensió entre els socis de govern. Ho hem explicat abans també, Pedro Sánchez, que ha deixat clar que se sent orgullós d'aquesta llei, del només sí és sí, i fa poca estona Yolanda Díaz, que fins ara doncs s'havia mantingut una miqueta al marge, doncs evidentment també ha dit que ha fet un tuit dient que és intolerable que s'insulti, que s'ataqui i que es facin aquests atacs masclistes a la ministra Irene Montero al Congrés dels Diputats, que no tot val en política i que el país és molt millor que el partit de l'odi. Per tant, d'alguna manera, de rebot, també ajuda a cohesionar tant els socis de govern com el mateix partit. Exacte.
Jo crec que a Laura Borràs se li poden criticar moltíssimes coses, però una cosa que realment jo crec que ella va creure i va fer bé és la manera com ella confrontava a Vox durant els debats del Parlament. És veritat que aquí, a diferència de Madrid, se va fer com una reflexió dins dels grups de com abordar la presència de Vox en la Càmera, no? O sigui, no votar de les iniciatives, no fer-lo partícip d'alguns meses o taules de decisió, que evidentment això pues, també té certa complicació des del punt de vista també de la participació política, de los drets de participació política de molta gent, no? Però de totes maneres jo crec que s'havia posat una línia molt clara respecte als atacs que feien en els plens, i ella era bastant beligerant amb això, i jo crec que a Madrid jo sí trobo a faltar aquesta vehemència moltes vegades, i jo crec que en aquest cas no he vist el tal sense, però la presidència de la Càmera no va dir res, no? O sigui, la que demana que la petició de Montero de que en el diari de sessions
no és perquè
sí, o sea, no sé, però de totes maneres si hagués estat molt contundent ho hauríem posat.
També és veritat que a diferència, abans comentaves tu, no? Diu que aquest tipus de confrontació o enfrontaments així tan virulents a Catalunya van arribar amb Ciutadans. Sí que és veritat que quan arriba Ciutadans també coincideix amb el moment polític que es dona a Catalunya, es produeix una polarització molt forta al Parlament, però jo, que jo recordi, mai jo recordo, bueno, no ho sé, amb els anys, malgrat haver viscut moments de tensió política
molt bèsties. No és considerable, mai.
Les qualificacions de tipus personal...
La navalla no hi va ser mai.
Amb Ciutadans?
La Ilana, que ha estat en primera línia...
Era molt gros polític. Bueno, Ilana,
evidentment, es pot parlar de... L'Ilana sabrà fora del micròfon.
No estàs d'acord.
Parlant de Ciutadans, voleu dir, quan van venir al Parlament... A veure, no buscaven una polarització molt grossa inicialment. Eren tres, i jo recordo que votàvem... Jo estava com a portaveu del grup parlamentari d'Esquerra, votàvem el 90% de coses junts perquè tenien polítiques d'esquerra i l'altre 10% era qüestions culturals i lingüístiques. Les deien de l'alçada d'un campanar en matèria cultural, lingüística i nacional, però no va ser fins al 2015 que van la cosa, i amb el Carrizosa, que la cosa va començar a sortir de mare des d'aquest punt de vista, i que, i que va haver-hi un viratge claríssim cap a la dreta.
Sí, però també s'hi van entrar en temes personals.
En alguns casos sí, sobretot Carrizosa. Sobretot Carrizosa. Però bé, en tot cas, jo crec que en el cas de Batet, això és una decisió de partit claríssima, i que ho han parlat a dintre el PSOE, o ha parlat amb Pedro Sánchez, de no... És, evidentment, és una conjectura meva, de no entrar a tallar d'arrel... Ignorar-los i, en tot cas, no fer-los créixer. Que jo, en aquest cas... sí que hauria cridat a l'ordre, com es fa a la mesa al Parlament, com va fer Laura Borràs en el seu moment i com ha continuat fent la vicepresidenta.
Però és un debat molt interessant, perquè deien si les responem, aleshores generem un torn addicional que les da més aire.
És superiori de permetre que diguin aquestes coses, com si jo fos a Meritxell Batet.
És un debat interessant,
Si jo fos a Meritxell Batet, diria, escolta, libertadora de violadores. Bueno, és interpretable, és insultant, però ja està bé que retratin ells sols com a persones que interpreten les coses d'aquesta forma tan barruera. No crec que pugui entrar des del punt de vista reglamentari dintre del que seria una falta, m'explico. En canvi, justament, quan la Montero respon feixistes, per molt que jo estic aplaudint amb les orelles, potser sí que pot ser una falta. Per tant, ho dic des del punt de vista de reglament, Llavors dius, home, millor que parlin i que retratin sols, francament.
Lo que pasa es que yo creo que frases como aquesta, liberadora de violadores, es la típica cosa que, fruit de la comunicació política, del marketing polític, que se vuelve un trending topic i automàticament augmenta o fa que el missatge de Vox es mogui més fàcil. Jo crec que aquest és el problema. És a dir, que com estem en una política de 130 caràcteres, que esperem que el ciutadani de Twitter canvi exactament. Entonces ja està. O sea, contra això és molt complicat i són molt efectives en això.
En fi, són pràcticament 9:45. Mira, ara sentim els senyals horaris que ens ho indiquen. Fem una petita pausa i de seguida, quan tornem, parlarem de més coses que han de passar demà al Congrés dels Diputats, perquè s'ha de donar llum verda a dues grans apostes del govern espanyol. D'una banda, la reforma del Codi Penal, i de l'altra, també, l'aprovació dels pressupostos per l'any que ve. Ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Bayonet.
Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en institutos odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te dicen.
Fins al 30 de novembre, a les clíniques dentals d'instituts odontològics, tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Arriba a MediaMarkt, la gran traca final del Black Friday. Aprofita les millors ofertes de l'any amb un smartphone Samsung Galaxy S21 FE de 256 GB i 5G per només 499 euros. I a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC 1.
Toma! Toma, penya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC més 1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1, amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som u.
La família, en català. Els clients, en català. I ara, digitalitzar la teva empresa, també en català. Perquè al portal elkit.cat trobaràs els agents digitalitzadors que et permetran aprofitar els ajuts del kit digital per realitzar els teus projectes en català. Ara, amb elkit.cat, estàs a un kit de poder fer clic.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Radi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Radi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Radi Motor Services, motor de confiança.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen gairebé 5 minuts de 2:15 de la nit. Hem començat intensos avui i la veritat és que durant la pausa hem seguit intensos, eh? També avui costa una mica de calmar l'ambient. Igual que no sé si demà es calmarà l'ambient, com dèiem, al Congrés dels Diputats, perquè hi ha dos dels temes que han aixecat més polèmica durant aquestes dues últimes setmanes. D'una banda, la reforma del Codi Penal per derogar el delicte de sedició, i d'altra banda, també la primera part de l'aprovació dels pressupostos per l'any que ve. No sé si començar amb el delicte de sedició. Creieu que el PSOE ho té fàcil per tirar endavant amb aquesta derogació que ja fa dies que n'anem parlant, no?
Em sembla que sí, no? I malgrat l'intent, no? Crec que ha reeixit del PP, no? De que la votació sigui per...
Per crida,
intentar retratar els diputats del PSOE, no? Després de les crides, els barons, perquè
rebem... Això anava a dir, no? Que el PP diu... Els barons que no hi estiguin d'acord, que trenquin la disciplina de vots.
Alguna hi hem comentat, no? Que el pes dels barons i la força i la independència dels barons està bastant laminada dins del PSOE, i jo crec que el grup parlamentari, vaja, no hi ha cap previsió de que hi hagi cap sorpresa, i a part em sembla que té certa volgura, no?, en la votació. Per tant, no crec que hi hagi cap sorpresa en aquest sentit, no?
La resta,
fins i tot el diputat del PP, aquest que vota malament sempre, vota a favor.
Sí. Dues vegades ja s'ha equivocat, eh?
No, jo crec que Feijóo s'apunta a una altra derrota contundent amb aquest tema. És a dir, jo crec que no ha pogut encertar cap. La campanya Twitter també és bastant agressiva, perquè són les cares de Simancas. Jo he vist la cara de Simancas, és a dir, de diversos diputats interpel·lant-los directament, sí. I jo crec que això, aquest estil tampoc funciona, i en aquest tema jo crec que... l'opinió pública, o sea, me recordo que Rafael Rufián va dir un dia a Competència que el delicte de sedició li interessava a la gent, i jo crec que fins a cert punt, és veritat que aquest debat és tan complex que jo crec que molta part de la ciutadania desconnecta, i fer campanya o intentar sacar molt rèdit d'això, jo crec que en realitat és bastant errar el tiro.
Jo penso que, a veure, han aguantat fins aquí el PSOE, ha aguantat l'estrabada, ja portem unes quantes setmanetes amb el tema. El CIS, ja en parlàvem l'altre dia, de moment no detecta moviments sísmics en el primer CIS després d'aquest anunci, i per tant la Cuca Gamarra, el primer que va dir quan va haver-hi l'anunci d'això va ser apel·lar, senyores, barones, apel·lar ja els barons del PSOE perquè fessin una revolta, i això no va passar. Jo crec que en aquest cas és molt diferent de si fos vist com un canvi de cromos amb Esquerra i la resta, no? Bildu i tal. Perquè aquí, clar, no, home, quan tens la Unió Europea que t'ho està dient del dret, del revés, en anglès, en francès, amb tots els idiomes, a dir aquest delicte no hi ha lloc aquí, doncs llavors tens un altre... Suposo que respiren perquè saben que això és un mandat europeu, igual que també va ser un mandat afluixar i tramitar els indults. Un mandat europeu. Europa ho va dir.
Ho va recomanar, sí, el Consell d'Europa. Sí, sí. I també va recomanar fa dos mesos que els debats del Parlament, que suposo que ara en parlarem, que els debats del Parlament no es fossin sagrats, no? Que es pugui parlar de qualsevol cosa, una altra cosa que després ho puguis recórrer, perquè s'ha de poder debatre de tot i fer resolucions de, fins i tot sobre Palestina, sobre Qatar o sobre el que vulguis. El tema és que jo, amb la desjudicialització, tothom aquí ha estat tan obsessionat amb la desjudicialització, i a més seguint les recomanacions del Consell d'Europa, i em sembla bé que es desjudicialitzi el tema del conflicte català, però desjudicialitzar no vol dir que no hi hagi eines no judicials per intentar aturar-los. És a dir, Déu nos en guarda blanquejar el PSOE en aquest tema. No paren de repetir durant totes aquestes setmanes que la propera el que farà serà aplicar directament el 155. I el 155 no passa per cap jutge, ni passa per cap codi penal, passa pel govern d'Espanya. Per tant, ja ens ho han dit diverses vegades, que no és que estiguin orgullosíssims només d'haver aplicat el 155 suspenent l'autonomia catalana, sinó que a més a la propera consideren que haurien d'haver-ho fet molt abans. Per tant, res més lluny per part del PSOE de contemporitzar o d'entendre o d'intentar trobar una solució més o menys pactada al tema català, sinó d'aturar-ho, el que passa que d'una altra manera ells en diuen desjudicialitzada. Ho dic perquè ningú es pensi que sempre hi haurà eines, per sigui aquesta, sigui l'administrativa, sigui el delicte de terrorisme, sigui el delicte d'adulteri, o sigui el que sigui, per intentar aturar l'independentisme català. I després només desitjar que en el tràmit es pugui polir una cosa que em sembla altament perillosa, que és aquest tema de la intimidació. Em sembla que és massa ambigu, em sembla que es pot dir d'una altra manera, i em sembla que fins i tot jurídicament, però també morfològicament, des del punt de vista del diccionari, crea massa confusió. La intimidació a un policia, la intimidació a una cosa, pujar a un cotxe de Guàrdia Civil, mirar malament algú, no pot portar 5 anys possibles de presó.
Però aquesta mateixa fórmula està a la llei del no és no. És a dir, també, la fórmula de violència o intimidació no és una cosa inventada per aquesta llei específicament, és una fórmula que estandarditzada està en otras legislacions. A veure, jo discrepo, jo crec que les coses en la vida no passen per una sola, per una mera raó, i jo crec que evidentment hi ha un mix en el que va portar a Pedro Sánchez a facilitar certes operacions com són els indults o com és el canvi en la sedició. Jo crec que treure valor a la decisió política que això implica i a los efectes que això podria tenir electoralment per a ell i per als barons, aquí sí, jo crec que també és un poc demeritar un esforç. No estic dient que és el millor, no estic dient que és super efectiu, no estic dient que canviarà tot, però jo crec que hi ha un coratge ahí que s'havia de reconèixer d'alguna manera. Jo crec que el que sí realment d'aquesta legislació caurà és el tema de la malversació, perquè jo crec que no hi ha un acord real respecte a això. És veritat que la llei de la correcció del delito de sobres agravats, jo crec que també té moltes coses per aclarar, i és molt significatiu que moltes entitats socials inclús hi ha Òmnium, diguéssim, que diríem que pot ser de l'àmbit més d'esquerra, s'han posicionat al respecte, veurem. Jo crec que també, així com dèiem abans, que amb el tema del no és no, està molt bé que se facin les coses amb calma, jo crec que queden setmanes per poder també fer que lo de la sedició...
Espero, perquè la sentència del Tribunal Suprem inventava coses com la violència atmosfèrica. Llavors dius, home, segur que hi ha alguna manera d'escriure aquest article de manera que sigui infal·lible o més precís la determinació del comportament.
Però tornem a la tertúlia, l'última tertúlia que vam compartir. Sí. És un tema dels jutges, és un tema del hardware o és un tema del software? Perquè jo crec que, és a dir, aquí hi ha un mix de les dues coses, és a dir, si un jutge, el president Aragonès lo repetia, avui hi ha una resposta de la CUP en la sessió de control, si un jutge vol jutjar per el cas més greu, per l'agravant més greu de tots d'uns disturbis, anirà per ell això, malgrat tingui la gradació que pugui tenir el tipus penal.
Sí, però tu tens una eina que és la llei i justament estàs a punt de reformar-la. L'única eina que tens és que sigui un legislador molt precís. És l'única que tens. Home, intenta trobar els mínims conceptes jurídics indeterminats possible. És això, eh? Perquè em sembla que la intimidació és... Puc entendre fins i tot que sigui de bona fe. Em sembla que fins i tot és de bona fe, però em sembla que és un coladero.
A veure, deixa'm que escolti l'Àlex,
sí,
també.
Abans has parlat a les referències que ha fet el PSOE últimament amb el respecte al 155. A mi em sembla fins a cert punt normal. I no sols és el PSOE, sobretot és el PSC. Ha sigut Salvador Illa des de que el divendres passat... fa uns dies, diguéssim, es coneix la intenció de portar endavant aquesta reforma, i ja crec que amb les 4 o 5 intervencions consecutives que va tenir, en les 4 i 5 va apel·lar al 155. Com un intent, jo crec que és fins a cert punt comprensible d'intentar tranquil·litzar una part del seu electorat que entén, que pot tenir dificultats en entendre aquesta decisió, que es pot entendre que és... sí, en relació al que pugui venir d'Europa,
que sigui però, retòrica
i en relació també al que es pot entendre també com un intercanvi de cromos, també és així en part, vull dir, estic segur que el PSOE no té cap interès electoral en reformar la sedició, més enllà de que Esquerra Republicana i li aprovi els pressupostos
i que el seu soci Podem
i també apreten en aquest sentit,
ja?
Correcte, per tant, vull dir que l'apel·lació al 155, vaja, em sembla fins a cert punt, bueno, és que més que és un instrument, tu dius, administratiu, perfectament legal, per situacions com les que va passar aquí el 2017. Us pot agradar més o menys, es pot qüestionar com es va fer o com no es va fer. Hi ha gent que diu que, doncs això, no?, que s'hagués hagut d'aplicar abans, potser no haguéssim arribat a on vam arribar, potser les conseqüències també humanes i personals per molta gent no haguessin sigut tan greus.
No, sí. Si anem tots al cementiri no passarà res.
Home, sí, clar.
No, clar, però vull dir...
No, però tots els estats federals tenen una eina que permet el control quan no és...
I tots els estats tenen eines per defensar-se,
sí,
així, no? Per defensar la seva integritat.
La principal eina, i el que jo espero que sigui la segona fase d'aquesta taula de diàleg, la principal eina no és tant la jurídico-administratives com la de trobar una solució. És a dir, entrarem al fons del tema. Tot el que ha passat no pot... tot que ha estat desagradable per les dues bandes, eh? No pot desembocar només en una reforma del Codi Penal. Estic segur que hi ha moltes més coses a acordar, moltes més punts de trobada que es poden fer, si es vol. El que passa és que ara mateix estem amb aquesta obsessió per la legislació...
És difícil, eh?
El camí no t'ajuda.
Amb aquesta terminologia tan estranya, segurament hem perdut de vista que aquí hem vingut a fer política i que el problema és polític i que tant de bo, ho penso molt de debò, tant de bo hi hagi persones amb ganes de resoldre el problema, que mai serà perfecte, però que només millorant el Codi Penal, evidentment, és una cosa que queda massa lluny de resoldre el problema polític.
Jo volia reforçar...
Àlex, per tancar ja aquest tema. No, que jo absolutament a favor, sense cap tipus de dubte, d'anar desactivant normes antidemocràtiques, i que el que no pots desactivar és una judicatura d'ideologia extrema, que està allà, que són fills de qui són fills, molts d'ells.
Si fas bones lleis, pots desactivar molt.
No, però a veure, però si es van inventar el que es van inventar amb el judici al Suprem, que no hi havia cap tipus de... És a dir, quina rebel·lió. Quina rebel·lió. I quina sedició, de fet, fins i tot.
Sí,
perquè no hi ha alçament violent. Per tant,
han pogut retornar... Ells van fer un servei a la pàtria, punt i final, perquè sabien que això els hi demanava la pàtria. I ja està. I ells estan contents perquè han fet un servei a la pàtria. Els és igual si fent aquest servei a la pàtria han partit per la meitat la democràcia espanyola. Els és igual.
Sí, però...
Per tant, jo el que volia
dir
és
que
crec que és obligatori desactivar aquestes normes.
Respecte al que deia el Camilo abans, del mèrit o el demèrit del PSOE, no? O sigui, no és poc el que s'ha avançat, i segurament per interessos i, no, i segurament no per un convenciment intern que ha de ser així, sinó segurament per interessos polítics o també per una part, sí, de sincerament creure que aquesta és una manera de treure pressió a Catalunya, etcètera, etcètera. Vull dir que no és poc, vull dir que de seguida que es va anunciar la intenció de reformar la sedició, no?, des de l'independentisme, no?, eren tot descalificacions respecte al text concret de la llei. O sigui, anem al fons. Es va indultar els presos del procés, és a dir, era una mesura...
Arriscada,
amb un cost electoral que al final no ha sigut tant, sembla, no?, però... Ostres, no és poc, no és poc el que s'ha fet.
No, i segons com fins i tot pot ser que en el tema de la malversació, vull dir, perquè veieu que entenc les coses, que la sedició un cop es descarta, aleshores tot el que penjava d'aquesta hipotètica actuació pugui desaparèixer. Vull dir, jo no penso que sigui poc. El que dic és que no ha passat tot el que ha passat només perquè sigui un tema d'ordre públic o per un tema penal. Estem parlant d'un tema polític i tinc moltes ganes que s'hi posin.
Va, anem tancant aquí aquest tema perquè encara m'agradaria parlar abans d'acabar també de la decisió del TSJ d'absoldre Roger Torrent i també la resta de membres sobiranistes de la mesa.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
8 minuts per acabar la tertúlia, però abans d'acabar també volia parlar d'un altre dels grans temes del dia, que ha estat que el TSJ ha decidit absoldre Roger Torrent i també la resta de membres sobiranistes de la mesa. Roger Torrent, doncs, que ha dit després, referència a aquesta absolució, no?, ha lamentat el judici, creu que no s'hauria d'haver produït, però ha celebrat aquesta sentència perquè diu que s'estableix un bon precedent per les futures meses del Parlament, perquè no se'ls podrà obligar a censurar propostes que puguin fer els diputats. No sé si era esperable una mica aquesta sentència, també amb el que ha passat últimament, i en quin lloc queda ara, doncs, tot allò que va passar amb aquesta mesa, amb Roger Torrent al capdavant. Jordi.
Em temo, i no, em sap greu que està fent aquest paper avui, però és que em temo que això que diu en Roger Torrent no és cert. És a dir, la sentència diu que en aquest cas queden absolts perquè la instrucció no era prou clara, però de cap manera podem concloure que a partir d'ara qualsevol resolució de llei del Parlament, doncs, no hi haurà problema amb aprovar-la. El criteri per mi just seria que evidentment qualsevol llei i qualsevol resolució del Parlament ha de poder anar al Tribunal Constitucional i ser recurrible i ser anul·lada i el que faci falta, però després de ser aprovada o després de ser batuda. Si ho fas abans, és tant com anul·lar la sobirania del Parlament, la sobirania no del Parlament com d'estat sobirà, sinó del diàleg, del contrast d'idees i de l'aprovació de resolucions que poden ser injustes, amb falta de competència, el que sigui, però això s'ha de determinar després i mai abans, perquè si no anul·les el debat.
El Camilo feia que no, també, amb el cap,
no, és a dir, que jo crec que la lectura que feia Torrent també una miqueta optimista, en el sentit que jo crec que la sentència és molt clara en dir una cosa és que vostè en un debat plantegi una aspiració, una manifestació d'una voluntat política per arribar a alguna cosa, i altra cosa és que vostè directament digui jo faré la independència. És a dir, que plantea com aquesta diferència de una cosa merament resolutiva o merament de intentar arribar a un canvi polític mitjançant els mecanismes de la Constitució, etcètera, etcètera, del diàleg, ir a una via unilateral. És a dir, que entenc el teu punt.
Per això es pot acordar després. M'explico, el que no és sa és que hi hagi una censura prèvia.
No, d'acord, no, estic d'acord. Jo crec que aquí el Tribunal Europeu de Drets Humans tindrà molt a dir, perquè la sentència també ens fa referència a aquesta pausa que està pendent allà d'estudiar-se, però més enllà del fons, a mi una cosa que em va cridar molt l'atenció, que realment em va molestar, diguem-ho, molestar. És com la reacció de Junts, és a dir, va estar tan amarga, tan dura, tan... És a dir, per un dia que jo crec que, de totes maneres, pot ser que no és la millor solució, no és, no, pot ser no la sentència desitjada per tothom, que reconegui que el Parlament és sobirà, però jo crec que era un dia per... És a dir, era molt injust, jo crec que tant el senyor Costa, el senyor Camp de Padrós, és a dir, abans ho comentaven, només felicitant els seus membres de la mesa del seu
partit.
I ho hem
explicat abans, Camilo, que no sé si tu ho has pogut veure avui quan eres al Parlament, que quan l'actual vicepresident, Alba Vergés, ha comunicat al ple la decisió d'aquesta sentència, tots els diputats independentistes ho han aplaudit drets, i Laura Borràs, que assumirava des de la tribuna de convidats, no s'ha aixecat.
Jo seré molt cauto, perquè jo crec que la reacció a la lotja va estar molt, en general, molt, molt pausada respecte a la decisió. No sé qui més estava a la lotja, però la imatge, perquè jo no hi era a l'hemicicle, jo crec que es queda molt clar que arriba ningú aplaudia i a baix fins i tot gent del PSC ho feia.
Fins i tot gent del PSC i dels comuns, ens deien també els companys informatius de política.
Sembla ser que està prohibit, però tot i així... Tribuna,
Hi ha coses que desborden, hi ha coses que desborden.
És estrany, no? Vull dir, agafar-te aquest punt del reglament concret per justificar que no...
L'Anna
és un dia per estar contents.
No vull parlar de metapolítica, és a dir, des d'aquest punt de vista del que ha passat avui, era desitjable, era imprescindible que passés. Deixen molt clar que no té res a veure aquesta mesa amb la mesa que presidia Carme Forcadell, perquè aquesta mesa no volia dur a terme la independència, i per tant són proclames de futur sense intenció de materialitzar la independència, aquesta és la diferència, i s'agafa jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans que relativa a la llibertat d'expressió. Per tant, això sí que és una bona notícia pel futur. Ara bé, és evident, i amb això té tota la raó, o jo ho crec en Jordi, que qui va com una formigueta, va estar fent canvis a diverses lleis espanyoles per tal de preparar l'escenari, per dir, veniu indepes, veniu, va ser la Soraya Sáenz de Santa Maria, que, entre d'altres, va modificar la llei orgànica del Tribunal Constitucional per treure-li el seu paper, que era expost. És a dir, tu, un cop fas una llei, el Tribunal Constitucional diu, vine cap aquí que me la miro. Exacte. O segur li diu, no. Llavors, ell es va convertir en jutge i part i va dir, ara jo seré el que digui què pots fer i què no. I a més et posaré una sanció i seré jo qui digui quina sanció et pertoca. D'aquí les querelles de fiscalia a les meses del Parlament, a la mesa del Parlament, cada vegada que el TC deia, això no ho pots fer.
Pregunto, faré de Soraya. Si declaro la independència en el Parlament de Catalunya, aleshores el Constitucional se posiciona expost?
Sí, clar.
Clar.
I aleshores clar. Sí que és la política contra la llei. És el moment interessant. Clar, és el moment interessant.
Diria, anul·lat, fora.
Listo, entonces tornem otra vez a ser una comunitat autònoma.
Depèn de si aguantes o no aguantes.
A veure,
això és un altre tema. Ara parlem del Constitucional.
Exacte.
I dels drets polítics i de llibertat d'expressió fonamentals, vaja.
La clau que apuntava l'Anna és els dos moments polítics diferents, no? En què es produeixen, no, l'actuació de les dues meses, no? I per això abans ho comentàvem, que la sentència és bastant... aquest sentit bastant, s'entén bastant bé, no? I s'aplica molt bé, no? Dir, una cosa és fer una reflexió, no? Una manifestació de voluntat, i una altra cosa és formar part d'un moment polític molt concret, no? Com el que vam viure fa 5 anys, no?
I que aquí, per acabar, la recusació de feta contra el president Barrientos del Tribunal Suprem, sí, ha estat clau, diguéssim, per aquesta sentència, estic segur.
És important, sí.
Doncs gairebé ens acostem a les 10 de la nit, ho hem d'anar deixant aquí, la tertúlia d'aquest dimecres, 23 de novembre, que hem fet amb l'Àlex Gobert, l'Anna Simó, el Jordi Cabré i el Camilo Vaquero, gràcies a tots quatre. No sé, Camilo, si falta algun cromo important, si ho vols dir per antena, si algú et vol ajudar. Perquè avui hem parlat de cromos, també. Te'n falta algun important?
No, estic fent. L'únic acte de rebel·lia respecte al Mundial és no fer l'àlbum aquest any. Senyor Panini no tindrà els meus diners. No amb els meus diners.
Vinga, que vagi bé. Gràcies a tots quatre.